negra. Maika Navarro.
Puntual, Maika Navarro. Bon dia, bona hora.
Escolta'm, els auriculars tenen dreta i esquerra.
Sí, Maika.
De tota la...
Des dels 40 anys de la Fundació de Catalunya Ràdio que tenen dreta i esquerra els auriculars.
Tu saps que porto 30 anys en aquesta casa?
30?
Sí.
Carai.
Molt, vaig començar... Bueno, al matí...
He anat a pitjor,
perquè jo abans era...
Estaves al matí, i ara al cap de setmana.
Qui el feia en aquella època?
Qui dèiem?
Doncs jo vaig estar al matí, doncs, amb el...
Cuní Bassas?
Amb el Cuní, amb el Bassas, amb el... Collons, aquest que està a Madrid fent... Amb el Fuentes.
Doncs tots ells...
He anat a menys.
Tots ells...
No era conscient.
Tots ells tornaran a presentar el Matí de Catalunya Ràdio aquest dimarts, dia 20 de juny.
Hauria d'estar jo.
De 6 a 7 hi ha Fuentes.
I per què no he rebut jo l'invitació?
Bueno, doncs no sé, perquè el Fuentes no et vol.
Una històrica.
De 6 a 7 hi ha Fuentes. Vol, sí. De 7 a 8 ja t'arribes. De 7 a 8 t'arribes.
Amb la Terribas no, amb la Terribas estava la Carranco.
De 8 a 9 hi ha Bassas. Tens la sintonia del Bassas per aquí? Va, tira.
Hòstia.
Te'n recordes, eh? Després, de 9 a 10, hi ha Cuní.
Oh.
Cuní de 9 a 10.
També venia per la nit amb el Barril. Vaig venir moltes nits. També, per això no era els matins, sinó era amb Barril.
A les 12 del migdia, aquest dimarts, torna el Pastagança.
Oh, altra gran sintonia.
Que sonava i sonava perquè el Calçada es veu que arribava tard, a vegades.
Mira, per això està amic meu, ara ho entenc.
L'Aparador, de Neus Bonet, també a la tarda.
Oh, que bona, aquesta música. Que bona. Uau, m'encanta.
El Força Esports del Santi Carreras. Demà el Santi Carreras a quarts d'11 aquí per explicar-nos tots els preparatius d'aquest 40è aniversari amb la Laura Marín, que és la cap d'antena i que porten mesos i mesos dibuixant el que passarà aquest dimarts a l'antena de Catalunya Ràdio. A tot això, és que... Clar, tot això, demà tenim la cursa de TV3 i Catalunya Ràdio. T'hi has apuntat, ja?
No. Només volem
demà, 2:15, fem el tret de sortir d'aquí al suplement.
I tu aniràs...
Sí, són 6 quilòmetres, de Catalunya Ràdio TV3.
Però que tu els faràs a l'antena.
Jo narro la cursa. Sóc el narrador.
Però la vas fent mentre la fas.
Amb infiltrat, sí, perquè tinc la Melero allà al mig. Tinc el Clopés allà al mig. Tinc la Marta Montaner, que la fa embarassada.
Oh, que molt.
Tinc la... Qui tinc? Tenim tothom. Tota l'emissora tinc.
Però tu no.
Jo faig de narrador, faig el tret de sortida amb el director.
Pum,
amb una pistola.
Pum.
D'aire comprimit.
Pum.
Imagina't. A partir de 2:15 seguirem tot el suplement. Tinc el Pere Escobar allà, rebent tots els primers que arriben. En 15-20 minuts arribes.
Sí, però escolta una cosa. No perdem la reflexió que he fet, que ara estic absolutament desolada. O sigui, jo vaig començar en aquesta casa al matí, en el programa Estrella, i ara estic a... No sé com ho definiríem.
Però què vols dir? Parla amb el Fuentes. Què vols que et digui? Si no t'ha convidat el Fuentes, doncs parla amb el Fuentes.
No.
El Cuní, li dius, escolta'm, per què no m'has convidat?
La reflexió no és aquesta. La reflexió és com he pogut acabar... O sigui, la gent, la seva progressa a la vida, va progressant,
doncs tu,
evoluciona, puja d'esglaó, cada cop és una mica més.
Però tu no saps que les coses importants passen al cap de setmana? Les coses importants... Mira, avui... Tries alcalde, cap de setmana. Tries alcalde, bé, tries alcalde.
Estic reflexionant sobre la frase.
Ja ho veurem.
Estic pensant en coses importants que m'hagin passat al cap de setmana.
Home.
Tu ets una cosa important per mi.
Veus que bé, ja hi som.
I és cap de setmana. Vols que fem registre?
No, vull que t'apuntis a la cursa de TV3 i Catalunya Ràdio. S'han acabat les inscripcions.
S'han acabat, ja està.
No, però jo puc parlar amb... El Francesc Cano està allà amb les inscripcions, que jo crec que si t'apuntes a última hora, 2:15 del matí.
Perdona?
Ve el Salvador Illa a córrer. Laura Vilagrà,
sí,
Salvador Illa, Josep Rull, Damià Calvet...
L'únic dia que neix de matinar és diumenge i em faràs també matinar.
40 anys de Catalunya Ràdio, es diu ràpid.
Bueno, va, però vine amb el Simón i la Lola.
Vinga.
I et regalen alguna cosa?
La samarreta i l'aigua.
La samarreta. Que cutres.
I una targeta per anar amb el tram. Transport gratuït per arribar
de tornada,
i
sortir. De tornada, per fer la tornada.
10 i 9 minuts, tira, va. Això és l'Hora Negra, encara que sembli mentida. Setmana intensa, també, la crònica de successos. A veure, Helena Jubany. Jo, quan vaig llegir aquesta notícia, vaig al·lucinar, la veritat. Continua sent notícia el cas Helena Jubany i...
Ja.
Sí. És un cop definitiu, perquè a veure, què ha passat? Les proves que s'han fet a les restes d'ADN que quedaven, que es van trobar a la roba de l'Anna Jubany,
sí, amb aquest, no
són, o almenys no poden demostrar que siguin d'un dels sospitosos del cas, que és Santi Laiglesia. Tampoc són de l'altre sospitós, Xavi Jiménez.
Ja.
Això vol dir, Maica, que ens quedarem sense resoldre el cas de l'Anna Jubany?
Saps què passa? Que en aquests... En aquests últims anys, aquesta història, aquesta trista història, ha donat tant gest de guió que jo encara hi confio i m'aferro com, doncs, com la família, el lletrat, el Benet Salellas, doncs, escolta'm, amb un altre cop de guió, amb un altre conill que pugui sortir de la cistera. O sigui, és molt trist, perquè és cert que teníem totes les il·lusions depositades en aquestes proves de laboratori. És veritat que la metodologia amb policia científica, amb tot allò que té a veure amb empremtes, ha evolucionat moltíssim en els últims anys, i el que va demanar Salellas va ser amb el jutge de Sabadell, que està portant el cas en els últims temps i que a més ha donat una empremta boníssima i s'ha implicat de manera personal també la Policia Nacional, això també ho hem de remarcar, que són els que fan la investigació després d'un inici terrible i desastrós. Doncs el que tots esperàvem era i confiàvem molt és que aquesta comparativa d'ADN amb els dos principals sospitosos, el Santi Laiglesia i el Xavi Jiménez, amb unes restes de material genètic que es van poder identificar amb una samarreta, amb un jersei marró que es va trobar al costat del cos de l'Helena i que portava aquells dies de la seva desaparició, tortura i assassinat, doncs el resultat està negatiu. Clar, ara ho parlàvem amb el Nil i amb tu abans d'arrencar el programa. És que han passat molts anys. Clar, hi ha gent que es deu preguntar, bueno, i és lígid preguntar-s'ho.
Si no s'ha pogut demostrar que no és d'aquests dos que són els principals sospitosos, de qui és aquella ADN?
Bueno, doncs no sé de qui pot ser.
O potser...
O sigui, el que no s'ha pogut demostrar és que sigui d'ells. Però clar, estem parlant d'una mostra que de fa 20 anys. És a dir, per molt que la ciència ha avançat, ha passat molt de temps. Mm-hmm. La pregunta, jo això ho vaig fer, si aquesta comparació s'hagués pogut fer en el moment del crim, és possible que el resultat hagués estat diferent? I la resposta és possible.
Per tant, ens quedarem sense saber-ho. Almenys aquesta resposta que plateges tu ara no la sabrem.
Clar, efectivament. El magistrat els hi ha donat 5 dies a les parts per demanar altres proves per no tornar a tancar el cas. Això tenim fins dilluns. Jo espero realment que Benet, que Salellas amb el Joan presentin alguna altra petició perquè això no estigui tancat. Saps el que passa? Que durant tots aquests anys totes les investigacions que s'han fet, totes, i s'ha començat de zero amb aquest cas, i ja no parlo només d'investigacions policials, sinó també investigacions privades, perquè la família ha fet molt d'investigador, i no només la família, aquí hem parlat amb gent que es va quedar pilladíssima dels episodis que la Factoria Crims del Carles Porta en va fer sobre el cas, i es va posar a investigar pel seu compte amb el sumari, i traient molta informació que va permetre fins i tot reabrir el cas. I totes les línies d'investigació sempre van a parar al mateix punt. El mateix punt, que és aquest centre excursionista de Sabadell. Aquesta Unió Excursionista de Sabadell, aquest grup més petit i més reduït de la natura, i aquests personatges dels que ja hem parlat, però que, clar, que també tenen una... mereixen una presumpció d'innocència, i, de fet, ells han continuat amb la seva vida i no els hi ha passat... Bueno, no han aconseguit cap entrevista, no sabem, en el fons, interiorment, si... què en pensen de tot això i si algun dia ho explicaran.
Per tant, el que sí que s'ha pogut demostrar al llarg de tot aquell llarguíssim procés judicial, han passat 22 anys, el cas de l'Helena Jubany és del 2021, és que una part dels anònims...
Exacte, que el
sí
Xavi...
Sí que els va escriure el Xavi Jiménez.
Efectivament.
Això està
efectivament
demostrat.
S'ha demostrat que els anònims... Recordem que l'Helena rep com a mínim que se sàpiga dos anònims els dies abans del crim, i que aquests anònims apareixen a la porta de casa seva, en un primer amb morxata, després un altre amb sud de préssec, que ella no se sent bé, o sigui, marejos, no es troba bé, i que ella fins i tot és la que porta, crec que era el de suc de préssec, ho porta en una farmàcia, una farmàcia de Sabadell perquè li analitzin, i de fet és la policia ja qui recupera aquests resultats, confirmant que allò que havia en l'interior d'aquest líquid és el mateix substància amb la que va ser drogada abans de la seva tortura, possible agressió sexual i assassinat. Per tant, i aquests anònims sí que s'ha pogut demostrar grafològicament que són del Xavi Jiménez. Per tant, alguna cosa sap. Si vincula, els investigadors vinculen directament i de fet el jutge amb els seus escrits també no té cap mena de dubte de vincular directament els anònims amb el crim, però tothom calla, i algú que podria també, no sé, al seu moment parlar, que és una altra víctima d'aquesta terrible història, que és la Montse Careta, doncs ja sabem quin final va tenir.
Va morir a la presó, no? Es va suïcidar
perquè doncs aquest dolor insuportable, i jo dic sempre, jo crec que som molts els que sempre qualifiquem la Montse com una altra víctima d'aquesta història.
Cas Elena Jubany sense resoldre, 22 anys després, i veurem si la cosa s'acaba tancant del tot.
Esperem
tot
que
això,
sí.
Passen 16 minuts de les 10 del matí. Fa uns dies us explicàvem aquí al suplement l'operació contra els casuals dels Mossos d'Esquadra, detenció de 28 persones membres dels casuals, que són, recordem-ho, la facció més violenta i radical dels boixos nois. Aquesta setmana a La Vanguardia el Toni Muñoz publicava alguns detalls de la investigació d'aquest cas, que important, curiós, i si més no per entendre la magnitud que tu ja apuntaves la setmana passada de la violència d'aquest grup. Tot comença amb un assalt a un bar que freqüentaven els ultres de l'Espanyol. Després de l'assalt a aquest bar, els Mossos aconsegueixen punxar el telèfon d'un dels líders dels casuals, que és conegut com Paco el Gordo.
I sobretot el més important d'aquesta investigació no és tant el punxar el telèfon de Paco el Gordo, perquè, a més, lo del Gordo és... Vam veure les imatges, de fet, la Rebeca Carranco ens va mostrar, i amb l'Albert García, el fotògraf del País, van tenir, doncs, escolta'm, la perícia de poder estar en el moment de que treien aquest individu de casa seva detingut a Santa Coloma Cervelló, crec, si no m'equivoco, i és, tio, unes dimensions... Mare meva! Gordo. Bueno, doncs, el que et deia... Sí, ho sento, però això ho dic de manera empàtica, eh? Per què riuen tothom? Ara tothom està rient. Bueno, jo sóc empàtica amb els gordos. Com gorda que soy, pues mira, cos que me desvio. Paco el Gordo, si estàs a la presó escoltant-me en aquests moments, una salutació.
Pots sortir d'aquí, sisplau, del jardí, vale, que ens estem ficant,
sí,
per
perdó.
Favor.
Vale, doncs no tant és important la punxada del telèfon, sinó que Mossos va aconseguir autorització per col·locar un micròfon al seu cotxe. I tot allò que tenia, aquest individu tenia la prudència de no explicar per telèfon, ho explicava amb converses al cotxe, i allò va ser una autèntica mina, però mina d'unes magnituds, bueno, que, en fi, és molt difícil, perquè és una invasió a la teva privacitat. És molt difícil, no acostuma a ser... O sigui, els Mossos, els policies, els investigadors, ho han de justificar molt bé perquè un magistrat autoritzi un micro en un cotxe. Ara estic pensant que, per exemple, un altre que va tenir, el David Madí, també va tenir un micròfon al cotxe amb l'operació Bolog. Bueno, doncs, amb aquest home ho ha explicat tot. Fins al punt, ho ha explicat tot, que d'aquesta investigació s'ha aportat informació per com a mínim 3 homicidis on potser casuals no estaria com a autors materials, però sí d'alguna manera instigadors, etc, facilitadors, etc. En qualsevol cas, el que hem pogut saber d'aquests informes, aquests atestats policials de Mossos d'Esquadra, és una operació, una investigació molt complexa. Es va fer un equip conjunt informació amb segrestos i extorsions, i del que hem sabut és que, bueno, que és una autèntica sucursal del crim. Ho tocaven tot, però especialment el que estaven molt ficats en el del Barça ja era una anècdota, però, bàsicament, tot i que l'excusa per començar és precisament aquestes destrosses en el bar i aquestes agressions a un bar que ha freqüentat pels ultras de l'Espanyol, que és l'excusa perfecta per poder-los investigar. I el que estaven molt ficats en aquests últims temps és en el negoci de la marihuana. Fent plantacions, contractant mà d'obra per les plantacions, llogant a tercers espais per la plantació...
I d'aquí neix un dels primers escàndols que investiguen els Mossos, que és el segrest d'un home a Terrassa, no?, que era l'encarregat d'una d'aquestes plantacions de marihuana de l'organització, i que sembla que els líders dels Casuals no estaven contents amb com l'havia gestionat, i de fet el van segrestar i el van amenaçar de matar-lo si no els pagava 480.000 euros.
Doncs aquestes són les formes de les formes d'actuar d'aquesta gent.
I les morts amb els quals vinculen els Mossos aquests Casuals?
Hi ha una que va passar una mica desapercebuda, i és que en un control rutinari de Mossos, per Gràcia, amb una furgoneta, crec que havia comès una infracció, s'atura, la patrulla l'atura, escorcollen el vehicle i troben un cadàver dins un maleter.
Què m'estàs dient? Un moment. En un control rutinari...
Ui, com estic de garganta avui. Digues.
De la gola. En un control rutinari aturen un cotxe per una infracció, obren el maleter i s'hi troben un cadàver?
Sí, això passa a Barcelona. I això està vinculat amb la marihuana. Sí. Aleshores, d'això es van detenir els dos individus que estaven al vehicle, se'ls invincula directament amb l'autoria del crim i la intent de desfer-se del cadàver, però arran d'aquestes converses... Ai, Maica...
No pateixis. Es troben el cadàver dins d'aquest maleter del cotxe que dius per Gràcia, la zona també via Augusta... I investiguen directament i detenen, evidentment, tots aquests dos conductors.
Sí, i aleshores no hi ha cap dubte de l'autoria d'aquests dos, però els investigadors sospiten que els Casuals serien els instigadors d'aquest crim.
La segona mort va tenir lloc, en aquest cas, a Badia del Vallès. Van matar un home a boca de canó dins del seu cotxe. I aquí, Maica, els Mossos van relacionar els Casuals amb... Explica'm aquest segon cas, sisplau.
Aquest és un altre dels casos que els investigadors sospiten que els Casuals estarien com instigadors i que estarien vinculats amb el tema de la marihuana. I un tercer també és un crim que hi ha a Zona Franca, a la Zona Franca. I també és un altre crim que succeeix allà. Són dos homes, són ferits de bala. Un d'ells mor hores després a l'hospital, i també, de la mateixa manera, arran d'aquestes informacions que s'ha pogut obtenir d'aquestes investigacions, es vincula als Casuals una vegada més com a instigadors o els que van donar l'ordre del crim.
Qui és el cap o el líder dels Casuals?
Ricardo Mateo.
Aquest senyor està en llibertat o està detingut?
No, aquest senyor va aconseguir superar el... O sigui, no hi era a casa. Va haver-hi un control policia, o sigui, va haver-hi un dispositiu de seguretat molt important, estava liderat pel GEI, el grup especial d'intervenció, els que entraven a casa seva, hospitalet, de matinada, el dia de les detencions, i el que es van trobar era que només estava el seu fill de 15 anys, i en un principi va haver-hi, ostres, la por de la possibilitat de que algú hagués informat, un xivatasso, que s'hagués filtrat d'informació del dispositiu, que es va portar amb molta cautela, però tal com estava les coses a casa, els Mossos sospiten que, mira, casualment, aquella nit el Ricardo Mateo no era a casa, pel que fos, hauria anat a passar la nit en una altra casa, i perquè a més no hi cap el cap de ningú que l'hagués deixat el seu fill de 15 anys sol, sapiguent que entrarien Mossos armats, i per tant podria, en fi, que no va passar absolutament res, però si hagués sapigut prèviament que anaven a per ell l'hagués posat o sigui, s'hagués preocupat del seu fill, no l'hagués deixat allà. A més, no només el fill, van treure moltes caixes amb material i documentació de casa seva, per tant va ser casual, una maldita casualitat, perquè a més el van estar investigant seguint durant molt de temps, i quina casualitat que el dia que l'han de detenir no hi és. Bueno, ja té una advocada i jo crec que Mossos està intentant negociar com a mínim una entrega, però de moment no sap res.
5 minuts per arribar a 2:15 del matí. Encara un últim cas també vinculat aquesta setmana amb els Mossos. I és que, parlant de tràfic de drogues, aquesta setmana passada els Mossos van fer una descoberta sorprenent. Tot comença amb un telèfon mòbil robat. Un home es presenta a la comissaria dels Mossos del districte de Sant Martí a Barcelona per denunciar, per dir que li han robat el telèfon mòbil.
Sí, a més és una de matinada i troba amb una parella de fures, que són aquests Mossos que van de paisà i que estan especialitzats en perseguir i agafar infragant i els reincidents. I bé, doncs, miren en el telèfon el número, fan una truca, busquen per localitzador, i normalment els telèfons, quan te'l roben, el primer que es fa el lladre és treure la targa i, per tant, no pots geolocalitzar. Però aquest encara marcava una geolocalització que no era molt lluny d'allà.
Per tant, el posen al cotxe patrulla.
I aleshores li diuen, puja amb nosaltres... anem a buscar el mòbil. Agafen l'individu, se'l posen a la part de darrere, i els dos Mossos se'n van cap a la mina. I estan allà mirant la geolocalització, i és veritat que en el barri, en aquell carrer, aquest cotxe no logotipat no el reconeixen, no l'identifiquen com a cotxe policial, ni amb ells tampoc, uns individus que hi ha davant d'un portal, i els Mossos escolten una conversa que és... Mostra, venga, que no hi ha nadie, la cosa està limpia, sal, ja puedes salir. I es queden així com aquest que diuen. I apareixen dos individus amb unes maletes. A més, dos individus que clarament jo els identifico. Diu, hòstia, i aquests que fan? I mira, millor... Si s'ha sentit, el que sigui, comencen a seguir aquest cotxe. Comencen a seguir aquest cotxe pel mateix barri de la mina i veuen que s'apropen a un pàrquing que hi ha al costat de la plaça de la Rambla de Camarón, de nit, cap de setmana, petat de gent al carrer, ja fa calor, la gent fa vida al carrer, i en aquell moment doncs actuen amb... Ja han demanat reforços prèviament, reforços que venen directament d'un concert que s'està fent allà mateix al fòrum de
Quevedo.
I diverses furgonetes de la Ro Barcelona que estaven fent suport venen cap al bar i ja s'acosten, però en aquell moment el que fa és, quan aquest cotxe està a punt d'accedir al pàrquing, aquest a Mossos es creua, es posa al davant i va, surten corrents del vehicle, aconsegueixen detenir amb un dels individus. A les maletes hi havia com 100 quilos de haxís d'una excel·lent qualitat, i el detingut era un ciutadà de Colòmbia que acabava d'arribar feia res 6 mesos, que estava completament net, i l'altre, que el poden identificar posteriorment per imatges, és un que ha fugit, però hi ha una ordre de recerca, és un altre colombià també, que portava ja més temps a Espanya amb antecedents.
El senyor que li havien robat el telèfon mòbil el seient de darrere del cotxe de patrulla.
Al·lucinant, era un paquistaní de Sant Martí que encara no fa creu de lo que va poder viure en primera persona.
Ha recuperat el mòbil o no?
No.
Pobre noi.
No, però podrà explicar tota la vida l'aventura,
sí, sí.
No?
Sí, sí.
No, jo crec que es van oblidar. Bueno, de fet, és que clar, no vaig preguntar si havia recuperat el mòbil. Quina gran pregunta.
2:15 del matí.
Què tens fred?
Com explicàvem amb la Maica, demà estem pendents d'aquesta cursa dels 40 anys de Catalunya Ràdio i TV3, tret de sortir de 8:45 del matí en directe tot plegat pel suplement. Hi ha més de 5.000 inscrits, entre els quals no hi ha Maica Navarro, que avui a aquesta hora estan recollint els dorsals i la samarreta oficial de la cursa. Ho estan fent, en el cas de Barcelona, al Centre Comercial Lilla Diagonal. Allà hi tenim la Gemma Carceller. Gemma, bon dia. Quin ambient tenim ara mateix aquí a Lilla recollint aquests dorsals?
Doncs comencen a arribar ja oients per recollir el seu dorsal, ambient festiu, que a hores d'ara hi ha aquí al punt habilitat a l'exterior de l'Illa Diagonal. A aquestes hores us podem dir que l'organització ens ha comentat que són aproximadament unes 3.000 persones en total les que hi han passat per aquí, també les que van passar per les delegacions de TV3, de Lleida, de Tarragona i de Girona per fer aquesta recollida. Com a tota bona cursa ens comenten que hi ha gent que a les 9 ja era aquí, ben matinera i ben puntual, esperant que s'obrís aquest punt, com és el cas de l'Ernest, que és un senyor de 68 anys amb qui hem pogut parlar fa una estona, i que ens ha comentat que ell vindrà sol i que és la primera vegada que s'apunta a una cursa. Recordem que la cursa dels 40 anys de TV3 i Catalunya Ràdio serà demà una de les curses populars amb més participació de Catalunya, amb un total de 5.144 persones inscrites, de les quals 2.303 són dones i 466 són menors. Justament ara mateix veiem diferents famílies que s'aproximen aquí al punt, i és que aquest acte de celebració del 40è aniversari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals es caracteritza també per aquesta participació amb doble vessant, no? Per una banda, la competició amb la participació d'esportistes de renom, com és el cas del barceloní Artur Bossi, que és el guanyador de les curses més multitudinàries de Catalunya, o també la Meritxell Soler, que aquest febrer va debutar en marató a Sevilla i va aconseguir la segona millor marca de tots els temps. Per altra banda, la cursa també es caracteritza per aquesta vessant més popular, amb la participació de totes aquelles persones que vindran, doncs, a fer-la amb família, amb infants o amb amics, i que la faran caminant. Gairebé tot a punt ja per un dels actes centrals, la cursa commemorativa de celebració dels 40 anys de TV3 i de Catalunya Ràdio.
Fantàstic, Gemma Carceller, en directe, recollint dorsals a l'Illa Diagonal amb tota aquesta munió de gent, 5.100 inscrits, més de 5.100 inscrits, que evidentment entre aquesta última setmana i aquests últims dies, i especialment avui, s'han anat a última hora, han de recollir el dorsal. Gràcies, Gemma, fins ara.
Fins ara.
Gràcies, Maica Navarro, bon dissabte.
Adeu.
11:15, ara tornem al suplement.
El suplement, amb Roger Escapa.